El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
Bon dia, aquí la Beni, com es troben la Vidi i la Vici, preparades per entrar en aquest imperi de la cultura? Bon dia.
Bon dia, Raquel, i tant, com cada divendres.
Bon dia.
Avui amb un tema que jo crec que ens donarà per reflexionar, però primer fem les presentacions. Saludem al pintor i creador Ramiro Fernández, bon dia.
Hola,
i benvingut,
Raquel,
a l'imperi. Aquesta setmana vens molt, a l'estudi, tens moltes coses per explicar.
I tant.
Com estàs?
S'acumula tot.
S'acumula tot. I en aquesta secció ja sabeu que sempre, cada 15 dies, tenim un convidat que ens visita també, doncs, a la cadira sorpresa. I avui, doncs, tenim el plaer també de conversar amb l'historiador d'art Josep Casamartina. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Que avui t'estrenes a l'imperi. Com estàs? Com et trobes?
Bé.
Bé, no? Doncs,
que ja... no, em trobo molt malament, me'n vaig, estic molt fotut, tot és molt
doncs
difícil.
Doncs mira, jo, o sigui, ja m'agrada que ens expliqueu que esteu bé, perquè últimament la gent massa pesa, doncs, el desànim. Comencem. Fetes les presentacions, avui el que volíem, doncs, era reflexionar sobre el cànon i l'experimentació. A veure, Barderi, dona'ns una mica més d'informació.
Bueno, el cànon és com un prototip d'allò que és perfecte, que un ha de tenir en compte a l'hora de començar qualsevol expressió creativa o artística, quins són els grans monuments d'allò que representa, uh-huh, o quines són les màximes expressions, per exemple, si algú...
Com referents o guies, no?
Exacte, si algú es posa a escriure teatre, seria, sí, molt estrany que no coneixés l'obra de Shakespeare, que és un cànon amb dramatúrgia, o si algú fa pintura que no coneixés els grans mestres o els grans literats. Però, per altra banda, sí, conèixer les màximes expressions et fa voler com imitar-les burdament, no? Després tu necessites trobar la teva pròpia veu, però tens aquells referents que són com gegants, uh-huh, que sempre t'acompanyen.
Que a vegades és massa, no? L'ombra que tenen, no? Que...
Sí.
Clar, historiador, Josep Casamartina, clar, en aquest sentit m'imagino que també vosaltres és molt important, doncs, tenir, doncs, aquestes referències, no? Aquestes guies d'això dels cànons, no? En l'art. Aquestes referències?
Sí, no, jo penso que el cànon també pot ser una trampa, diguem. Jo crec que s'ha d'aprendre per desaprendre, diguem, després per mi el millor cànon és la pràctica, sí. Pràctica i tocar de peus a terra i sentit comú, diguem, aquest és el meu cànon, diguem. Sí.
Uh-huh. En el teu cas, Ramiro.
Home, jo penso que el cànon és una cosa que l'has de conèixer molt bé, però precisament el que ens atrau de les obres és quan se salta el cànon, perquè és el que es crea aquella màgia i aquell interès i aquella mena de cosa que dius, hòstia, quina sorpresa, aquest sí que no m'esperava això, i això és el que realment ens agrada.
Però, esclar, que trenca, no?, i que dius...
Esclar, això és diferent. Ha d'haver-hi aquest salt, però si no es dominen, si no hi ha aquest coneixement ben assumit al darrere, és una cosa que no s'aguanta, oi? O sigui que ha d'haver-hi el coneixement per desconèixer, com ha dit el Josep.
Sí,
aprendre per desaprendre, no? Com deia.
Jo quan diuen, sí, per exemple, els, sí, cursos d'escriptura, que els detesto jo, diguem, és una cosa...
Aquí tens una professora que...
De cursos d'escriptura.
Que suporta allò que diuen, com s'ha de fer una novel·la.
No, però després perquè... preguntaré a la Montse com fa els cursos.
Sí, sí.
Perquè és la manera de fer coses avorrides, diguem, no? Jo crec que és l'important... és la ment i com tu vas estructurant el teu discurs i els teus coneixements.
Sí.
Jo, de fet, era molt de jove, que es deia en aquell moment, als anys 70, 60, finals 70, el Piaget, diguem, que era aprendre per l'interès que et desperten les, els temes i les coses, en comptes del que seria una educació canònica, diguem, de tot el que ell fa, és com anar
buscar un tema,
a partir de cada cosa que t'interessa i anar arribant fins al final, i duro, i així anar acumulant coneixements. I jo soc molt d'aquest sistema, diguem, total, absolutament.
Que, de fet, ara s'està apostant molt per aquest sistema educatiu, o sigui que també doncs, ha de treballar a través de projectes, no?, o centres d'interès que fan remoure i buscar més informació, més curiositat entorn doncs, a aquell tema, no?, aquella disciplina. O Jordina, m'agradaria també que expliquessis i que compartissis la teva opinió.
No, no, encara estic donant-hi voltes, estic escoltant-vos a tots.
Païn, no?
Sí, sí. Estic païnt per poder parlar més enllà una mica dels tòpics, no?
És clar, el que diu el Josep, d'això que cada un té un temperament diferent i unes necessitats. És clar, el primer que ha de fer un és ser fidel al seu temperament, perquè si no, el que ha servit amb un no pot servir per l'altre. Llavors és com aquests exàmens psicotècnics que feien abans, que medien la intel·ligència de la gent. Quina collonada, quina tonteria més gran. Perquè un pot ser molt intel·ligent amb coses lògiques i l'altre molt intel·ligent amb coses intuïtives i el coneixement, diríem, més no tan...
Hi ha una frase
molt difícil de medir.
Molt bona d'Einstein que diu: si li fas un test per pujar arbres a un peix, segurament suspendrà.
És clar, molt bé, sí senyor.
Clar, és veritat.
Aquí està molt bé.
Per cert, que ara m'he quedat una mica doncs, amb la curiositat, Montse, com són els teus cursos?
Ah, bé.
No, perquè
no,
clar...
No,
no ho sabia, que feies...
No, no, és que té tota la raó.
Ens haurem d'apuntar, Joan.
No, té tota la... Jo quan feia, per exemple, classes a l'Ateneu Barcelonès d'escriptura creativa, em feien fer una cosa absolutament estereotipada, fins que vaig dir, no, això no és per mi el que és l'escriptura creativa, és que cadascú trobi la seva veu. Això no vol dir no treballar, no buscar vocabulari, no llegir els grans clàssics, no tenir una llista de lectures. Jo crec que la gran gràcia, i això en Picasso és un referent, és conèixer la tradició, perquè Canon també es pot substituir per la paraula tradició. Conèixer la tradició, conèixer l'anatomia, o sigui, l'època d'estudiant de Picasso, es veu que domina el cos, però després el transgredeix, inventa el cubisme, fa el que vol. El que és molt patètic és la persona que sense partir de la tradició pensa que pot inventar alguna cosa original, boníssima, tal, perquè le sale de dentro,
sense
no? Que és la gran cosa que dius, bueno, cuidado, no?
I ara hi ha una tendència en això? En potser no tenir massa present la tradició, perquè hi ha com una connotació
molt
negativa.
Tothom és molt especial, i tothom és boníssim, i tothom és un geni. I clar, potser no n'hi ha tants.
Depèn de quin art, no? També. Que jo crec que una cosa són els cànons, que són aquelles regles internes, aquelles proporcions, i a vegades els cànons sí que et fan de seguida produir una obra pictòrica, per exemple, que si segueixes els cànons i les proporcions ja estàs entrant una mica
en el sistema,
una tècnica d'art, i d'aquesta manera, seguint aquests cànons, et surt una obra d'art molt de seguida, més realista, més proporcionada. L'altra cosa són els llibres canònics o allò que establim com el cànon de les grans obres, que també s'han de conèixer, cosa que no vol dir que les haguem de copiar o de fer idèntiques. I per tant, una cosa és els cànons, que tu, jo crec que és bo conèixer els cànons i les proporcions i aquelles regles internes de les obres, i després els pots trencar. Però conèixer-les et dona una tècnica molt més gran, no més art, però segurament sí més tècnica. I una altra cosa és revisar les obres que han sigut, que són canòniques, que han estat referencials. Totes dues coses s'han de conèixer, i a partir d'aquí treballem, trenquem i el que sigui, no? Però conèixer les regles, conèixer les obres canòniques, penso que és interessant.
I tant.
Sempre, però voldria dir que també tota obra que ha nascut per trencar els cànons es converteix en cànon, també.
Clar. O sigui que...
Però és bona, sí.
Llavors, sí, és bona, sí.
Sempre estem amb el mateix, no? Que hi ha el que ens dona la història i llavors la relectura.
O no, jo sempre tornem
clar,
als mateixos.
Clar, si és bona, m'ha agradat doncs, aquest matís, clar. No. Llavors es convertirà en cànon.
El mateix Picasso ara ja és un cànon, i la, de pintors que hi ha que el copien, oi?
Sí, sí, sí.
Llavors...
Però no, bueno, clar, és un cànon com a referent de la història de l'art.
Un sistema de valors, també.
Sí.
Jo crec que el que diem aquestes obres canòniques és conèixer-les per disfrutar-les, per gaudir-les, no per imitar-les. Vull dir, com més coneguis, tindràs un bagatge més gran per després produir el que sigui. Però la fórmula, diguem, com a fórmula és horrorós. O sigui, jo de tots els textos que he fet, textets i textos, no parteixo mai de cap esquema. Segur que en el cap un esquema el tens, però no tens un esquema clar, sinó que tens una narració, vas explicant una cosa... I recordo dels textos, aquí per allà, d'exposicions i això, que al meu pare li agrada, ara llegeix menys, pobre, que té 97 anys, però encara que llegeix. I un dia, a l'exposició de la Maria Burgués que vam fer a la Caixa, aquella la vam fer amb el Ferran Ibáñez, i després ell va dir, no, el text s'ha de fer allò, concepte, desplegament i conclusions, no? Sí. I bé, jo vaig fer el text, i el pare un dia em va dir, tots els textos que has fet m'agraden, però l'únic que no m'agrada és el de Maria Burgués.
És aquest, que segueixes totes les regles.
Clar, el que representa que era seguint un cant.
Però també us diré que és important aprendre les regles, i això ens passava en els... almenys jo he tingut una educació en què a l'hora de produir textos, ni a la universitat ni enlloc, ningú no ens ha ensenyat l'estructura d'un assaig, l'estructura d'un text. No l'has après mai, i sempre t'has enfrontat a escriure un assaig, a escriure un document, sense cap guia. I tu mateix has hagut d'anar veient els altres com ho feien i anar descobrint una mica quines eren les estructures internes. I jo hagués agraït que algú m'hagués dit, aquesta és l'estructura, tu comença treballant així des de la primària i la secundària, i a partir d'aquí ja creixerem, però com a mínim donar aquestes estructures bàsiques, que a mi me les han donat aquestes estructures bàsiques quan he fet altres llengües. Quan he après anglès, m'han ensenyat a fer textos, assajos i el que fos, i en canvi en català i en castellà no m'han ensenyat ningú.
Sí, jo crec que el Miquel Bach un dia em deia, el que es necessita per escriure són eines. Després, més que guions preestablerts, són eines.
No, eines.
L'altra cosa després sí que són escrits més tècnics, o sigui, però diguem, en una escriptura més o menys creativa, diguem, jo crec que el que necessita són les eines, o sigui, saber com es fa una frase i amb sentit comú ja veus si allò funciona.
Exacte.
O no funciona.
Sí. Això ho deia l'Anna Maria Moix, que era crítica del País, que també hi col·labores tu sovint.
Que
feia crítica literària al País, i jo li deia, com ho fas? Diu, és molt fàcil. Diu, llegeixo un llibre, si em cau de les mans o no em cau de les mans, ja ho sé.
Això ho deia el Daniel Penac, no?
Sí,
en aquest llibre.
I també és veritat que hi ha una frase de la Hannah Arendt molt bonica, que és pensar sense baranes. I després penso que hi ha una sèrie de baranes que no es canen, però sí que les tenim en presents. Per exemple, la redacció rocambolesca i imbècil, de persona que es dona importància i tota l'altra fa subordinades i acaba que no acaba el raonament en lloc i dius, oh, quina grandiloquència, falsa. Això tu que coneixes la tradició anglesa saps que no ho suporten.
Això en història de l'art són especialistes, no? Els crítics d'art.
Sí.
Jo a vegades et fastidio de llegir crítiques que dius, mare de Déu, senyor, podríem, si és
molt pretensiós.
La pretensió és molt gran.
És terrible.
És que bàsicament escriu malament, aquest és el problema.
Exacte, sí.
Sense ser coneixedors de lo malament que escriuen, jo penso que aquest és un problema.
A vegades és massa lluïment del crític.
Sembla que si fas una crítica artista, sobretot de pintura, i ets simple i expliques les coses tal com són, no és tan bo.
Pues més difícil això.
Ningú no hi escriu.
Bastant més difícil.
Sí, però és de buscar l'essència, no?
Sí. Jo, per exemple, quan escrivia el País, vaig estar 20 anys, va ser, em sembla, el 19, no? De les votacions, diguem,
del
referèndum. Aquella tarda, després per WhatsApp vaig dir s'ha acabat.
Sí, ja no,
ja no vull publicar més. Un diari que quan publicava treia la meva pàgina i anava a la paperera. Però vaig estar 20 anys publicant el Crítica d'Art i articles d'opinió al País. I jo, bàsicament, el que feia era fer d'una manera que ho pogués llegir qui no en tenia ni punyetera idea i qui en sabia no s'avorrís. Després era un exercici de simplicitat, diguem, i de síntesi, diguem, no? I van funcionar, perquè ja dic, els articles van agradar molt. I,
clar, 20 anys, si no agradés no t'haguessin tingut tant de temps.
Sí, sí, no van anar acomiadant gent, i a mi no, jo, com a col·laborador, que cobraves per article i prou. Però vull dir, no em van acomiadar mai, al revés, quan jo vaig marxar van dir, no, sí. Vaig dir, no, és que no vull, l'actitud que ha agafat el diari últimament. Ja amb l'època del Sánchez, ja amb el Felipe González fotent cisanya, ja deies, ostres, aviam, no... I afavorint a Ciutadans, diguem, en aquell moment, per sort, després les coses han anat canviant.
I, Josep, clar, com a crític, què és el que tens més en compte, també, a l'hora de tu jutjar una obra, no? Si segueix el cànon, si experimenta, si és transgressor...
Normalment, si una obra segueix el cànon, no és bona. Jo et diria, és una còpia.
Clar.
No, estem parlant d'art, no? Després, el que valores, doncs, és... Pots valorar referències, si no, diguem, pots valorar... Jo penso que l'art, i aquí el problema que parlàvem abans de la crítica d'art, l'art és bàsicament visual, Primer t'entra pels ulls i després ja elabores altres...
Hi ha segones lectures.
Sí, però evidentment és el moment, si veus que una obra té interès o no, o en té poc. Sempre és subjectiu, perquè ara estem, de fet, estem en una època ara, que a partir d'internet i les xarxes socials i això, jo crec que com fins fa poc hi havia la cosa de tenir criteri, no tenir criteri, ara jo diria que és una època...
Ara
està tornant
molt,
de moda, per exemple, un art tronat, totalment... O sigui, ara és època d'un canvi molt gran, jo crec. Segurament per mal o tan diversificat, que la idea ja d'aquestes directrius, diguem, estan totes desmuntant-se, diguem.
Tu, Josep, ha fet una cosa que m'ha agradat molt, que ell sempre ha anat rescatant artistes. Has fet relectures de la història i rescatat artistes que havien quedat a l'ombra.
Sí,
que
sí.
Això significa també sortir una mica dels cànons de l'època i rellegir la història amb un altre punt de vista. I han sortit... que han rescatat...
Sí, sí, no, mira, Pi de la Serra,
el mateix Tugores, el Santos... I, esclar, és una manera també...
Sí, perquè hi hauria un discurs també canònic,
canònic.
No? Que finalment acaba sent avorrit, diguem, no? Després la gràcia és anar destapant i veient si t'interessa o no, perquè ara també estem en un moment que s'estan redescobrint coses molt tronades, El que passa que... diguem que has de veure què té un nivell i què no en té, diguem, no?
Clar, i ara... Com dius, doncs, vivim una època en què s'estan posant en valor aquestes altres, no? Peces o artistes que surten més de la norma. Clar, és difícil, no? També la vostra tasca com a crítics d'art, perquè m'imagino, no sé si a vegades fins i tot t'has censurat a tu mateix a l'hora de posar en valor o no una obra...
Jo et diria que està desapareixent la crítica d'art, diguem, de fet els diaris no cap vegada n'hi ha menys, diguem, no, i ara és el món de les xarxes, o sigui, és clar, el moment del paper imprès, diguem, i d'uns pocs diaris, que n'hi havia uns que dictaven més i uns altres menys, comptava molt les opinions d'algú. Ara jo crec que és el territori de les xarxes. Després et pots trobar amb, per exemple, no sé, uns escultors absolutament acadèmics que no porten res més enllà de pit i cuixa, diguem, directament d'home o de dona, és igual que vulguis, diguem,
sí, en canvi
són els reis de les xarxes.
Sí.
Totalment. Sembla que l'únic criteri crític és el nombre de seguidors que tens a la xarxa, no?
Aquest
artista, exacte, té no sé quants, 17.000, 70.000 seguidors, i aquest només en té 6, doncs aquest deu ser dolent i l'altre és bo. Uh-huh. Aquí tenim un problema.
I el mercat, també.
I tant. Seguim sumant més veus. Escoltem ara també a la Rosa Renom, l'actriu, que també vol explicar-nos i compartir amb nosaltres la seva opinió sobre el tema d'avui.
Carai, quines preguntetes que feu així de bon matí. A veure, aquest també ho he hagut de buscar també en el Google, això del cànon, a veure, perquè, esclar, a mi em sonava, però no estava segura. D'entrada, cànon, per mi, era un inspector que sortia a la tele, el cànon. I també això, la marca de coses d'aquestes, de fotografia i d'impressores, i el cànon de Pachelbel, oi? Per això el cànon, que suposo que deu voler dir el cànon de literatura, o no sé de què voleu dir. Què voleu dir? Què voleu dir? A veure. I cànon. Cànon. Pel que es veu, cànon és, doncs, això, una cosa que és com dintre la norma, o una llista de coses que són modèliques dintre la norma. Llavors ja hi som, perquè a veure, qui la dicta aquesta norma? Què vol dir? Cànon per qui? Qui mana aquí? Qui mana? Qui ho decideix tot això? És que, esclar, doncs no sé, el meu cànon i el teu deuen ser diferents, llavors que sigui cànon vol dir que sigui vàlid per tothom, doncs no m'ho crec, això és una... no sé, és una mentida. És una mentida molt grossa. I l'altre que em deia és experimentar. Doncs experimentar, evidentment, perquè si no s'experimenta, com no hem de sortir? No farem mai un cànon si no experimentem. Ni ganes de fer cànons, no sé com dir-t'ho. En fi, doncs això, que sí, que s'ha d'experimentar, que les coses han de sortir de l'experiència. I els cànons, doncs, no sé qui mana, no sé qui els fa.
A veure, qui mana? M'ha encantat, la Rosa.
Una cosa dels cànons i qui mana. Acaba de sortir l'última de la Isabel Cuixet, Un amor.
Sí, i tant, sí.
Llegiu les crítiques d'avui. Jo crec que no hi ha ningú amb qui puguin fer tanta mala sang. Lamentable, denigrant, horrible. A veure quin cineasta de Cannes i tal que ha fet tota la trajectòria, que té un llenguatge propi com l'Isabel Cuixet, són capaços, excepte allò del Boyero i l'Almodóvar, que ja és graciós, de carregar-se com es carreguen una directora. Jo flipo
sempre,
molt, eh?
Sí, sempre es troben al punt de mira. Jo crec que també doncs, per la seva valentia, no? A vegades doncs, també doncs, per expressar-se i per la seva vida, potser, no? Per la seva...
I perquè és una dona.
Va, també. A veure,
i perquè és molt independent, no? També, és a dir, no se la pot classificar molt cap aquí, cap
perquè
allà, i és
incòmoda.
Surt del camp, del cànon, sí, és incòmoda.
Però ningú pot dubtar que és bona. Bueno, jo crec que té obres memorables. La llibreria o aquella que va fer amb la Vinoche, que estan a dintre d'un iglú, Nadie quiere la noche, és espectacular.
Mi vida sin mi, moltes. La veritat sí. És que té doncs, això, una mirada i una empremta molt, molt personal i el cert és que sí, sempre doncs, és objecte de crítica.
Bueno, millor que et critiquin malament que no pas que no diguin res. Perquè, en el fons...
Sí. És el pitjor que et pot passar. Sí.
Això és veritat, no? Això
perquè
sí.
Hi ha obres que queden també
no,
a la grisó.
No hi ha pitjor que la invisibilitat.
Cap a sí, no?
Sí. Almenys ha despertat una opinió.
Totalment. Doncs nosaltres també seguim doncs, sumant més veus. Ara saludem a l'exconsellera de Cultura i presidenta de la Fundació Prudència i Bertrana, que tenim moltes ganes de conèixer també la seva visió sobre aquest tema. Maria Àngela Villallonga, bon dia i benvinguda al matí.
Bon dia.
Ben trobats. Avui, doncs, reflexionant sobre aquest àmbit, sobre doncs, el cànon, l'experimentació, quina és la seva visió al respecte?
Bé, ara que sentia la Rosa Renom i que es preguntava què era el cànon, jo, com que sóc professora de llatí, o he sigut durant tota la meva vida professora de llatí, per mi, els autors clàssics, llatins i grecs, formen part del cànon i són el cànon. Però, més que cànon, jo parlo sempre de la tradició, que tampoc no és una paraula que tothom accepti. Però, bé, la meva opinió sobre aquesta qüestió, tant per la creació artística com per la creació literària, perquè ja deia Horaci, ut pictura poesis, que és igual parlar d'un tipus de creació com d'un altre. La meva experiència com a professora de literatura llatina de l'antiguitat clàssica, però també del Renaixement i també he feinejat amb autors contemporanis, és que hi ha una tradició que ve donada per aquests 2.000 anys o 2.500 anys d'escriptura i de pintura i d'arquitectura i d'escultura i de tota la creació que s'ha de conèixer per o bé seguir-la o bé deixar-la a un costat i experimentar coses noves. Aquesta és la meva visió de la situació. Pel que fa a la literatura, sí que hi ha una qüestió molt clara que he explicat moltíssimes vegades a classe, i és que durant segles la literatura s'ha fet a sobre de la literatura. Els autors clàssics llatins han escrit coneixent, admirant i homenatjant i imitant aquest concepte que després us concretaré una mica, si voleu, els autors grecs. Catul va escriure a partir de l'admiració que sentia i dels textos que havia escrit Safo de Lesbos, per exemple. I això es perpetua. Arribem als autors del Renaixement i escriuen a partir d'allò que han llegit, que han admirat en els autors grecs, passats pels autors llatins, i així confegeixen la seva literatura. I arribem als nostres dies i també hi ha molts autors que escriuen o que pinten influïts per aquesta tradició que en els nostres dies ja porta més de 2.000 anys. Uh-huh. Aquesta és la meva visió de la situació. Uh-huh. Doncs si voleu que us expliqui això del concepte de la imitat, jo us ho diré també.
Sí, ara ens ho explica, però volia també doncs, posar, enllaçar també doncs, a aquestes idees que compartia amb les reflexions que ha fet també doncs, l'historiador i crític d'ara, en Josep Casa Martina, penseu igual, perquè el tenim aquí a l'estudi i com us coneixem.
Sí que ens coneixem. Sí. Ben trobat, Casa Martina.
Sí, merci igualment, Maria Àngela.
Contenta de compartir una taula, encara que sigui en la distància i virtual.
Exacte.
Amb tu i amb la Barderi. Barderi, hola.
Hola,
i amb la Jordina Cap de Cultura i el Ramiro Fernández, doncs, també doncs, la distància, però gràcies a la màgia que ens dona també la ràdio, doncs avui compartint aquest imperi i sí, ara ens agradaria també que ens aprofundís més en aquest concepte que volia també doncs, destacar.
De la imitatio.
Sí. Doncs sí, és justament això que us he dit així a breus trets, el criteri, la tradició, la manera de fer dels autors llatins és justament aquest. Imitar els autors grecs, però imitar no com una fotocòpia reprodueix exactament igual allò que ha fotografiat o com una fotografia, no. Imitar en un sentit actiu, en un sentit de també emular, intentar de fer millor encara allò que s'ha imitat. Mm-hmm. Per tant, aquest concepte és el que ha prevalgut en la literatura durant molts segles. Imitar allò que s'ha dit anteriorment, perquè ha estat dit molt ben dit, i perquè hem d'imitar la natura si podem imitar allò que ja ha estat dit. Intentant d'emular-ho, i llavors s'hi afegeix aquest concepte de la aemulatio, i un altre concepte, que també el diem en llatí, que és la contaminatio, que no és la contaminació de l'aire, no. La contaminatio, entesa en aquest context, és agafar no una sola obra per imitar, però d'aquesta manera tan activa que us dic, sinó més d'una obra i de dues fer-ne una. Per exemple, l'exemple més paradigmàtic seria Virgili, amb l'Eneida. Què fa Virgili? Agafa l'Odissea i agafa la Ilíada, totes dues obres, i de totes dues en treu la seva Eneida. La primera part és una recreació, que és un altre dels mots que es pot fer servir com a sinònim d'imitatio, i fa la recreació de la Ilíada i els altres sis llibres són una recreació de la Odissea. I així sorgeix una altra obra universal.
Maria Àngela, una pregunta. Amb aquestes imitacions, que també són una manera de fer un homenatge, també actualment es pot caure en un gran ridícul quan fan aquells diàlegs, per exemple, poetes molt menors en grans poetes, i veus la seva obra i la de l'altra. Vull dir que pot portar al ridícul aquesta cosa sense el coneixement i sense les habilitats ni el talent per tenir aquest diàleg de tu a tu amb els grans, no?
Sí, saps què vull dir-te? Sí, estic convençuda. I hi ha exemples notables de ridículs, eh?
Que no els direm ara.
No els direm ara. Perquè tot... és a dir, si intentes imitar sense habilitats o sense ofici o sense art, que és com deien abans, no? Evidentment cauràs en un ridícul espantós, com deia la Montse Barderi ara. Sí.
Totalment.
Que també ja deia, ara, si fugir d'un bici et fa caure en un altre bici.
Sí, que estem una mica perduts, al final.
No, és allò d'anar cercant l'equilibri. Que és l'àurea mediòcrita, és horaciana, també, jo. Si em convideu a una ràdio, ja sabeu...
Quan vulguis.
parlar bé dels clàssics, perquè...
Doncs sí, tindrem molt present...
La flama que enarboro...
Sí, la catedràtica d'universitat, sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, una abraçada gegant i convidada per venir quan vulgui aquí a aquesta casa, Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies per convidar-me.
Una abraçada. Trucarem més sovint, ens agrada molt escoltar-te.
I a mi també escoltar-vos a vosaltres. Parlar amb vosaltres de tu a tu també està molt bé.
I abans d'acomiadar-la, en Ramiro volia doncs, afegir alguna cosa, em sembla.
No, volia dir que ella parla molt dels cànons clàssics, però, esclar, ara, després del segle XIX i XX, que s'han conegut totes les cultures del món i altres maneres de representació i de pensar... per exemple, les cultures negres, indígenes, bueno, populars de tot tipus, també s'han convertit en canòniques. Sí. O sigui que en el moment que ens trobem ara, tot el que ens arriba de la tradició és un cànon. Tot. I, esclar, i aquest cànon s'ha de tenir molt ben assumit per poder-lo saltar i almenys conèixer-lo. I sempre sabent que el salt que fas és de pardal. Perquè estic segur que si analitzen l'obra d'un artista qualsevol i fan un anàlisi profund, trobaran que hi ha un 80 o 90% de cànons que s'han trobat fets que els hi venien donats. I el que han aportat ells és un granet de sorra molt petit. O sigui, ningú crea des de zero. Tothom...
No, perquè som la suma d'això, del coneixement, com m'heu dit, no? Dels cànons que hem anat aprenent, no? Adquirint... Mm.
I Shakespeare va basar-se en antigues tradicions,
amb
obres
no?
menors, i va portar-les a l'extrem de la perfecció, de l'excel·lència, no? Vull dir que a vegades pots imitar per superar, però no tothom és Shakespeare, no?
Jo crec, de totes maneres, que és un tema de talent, eh?
Sí.
Talent i eines, o sigui...
Sí.
I Maria Àngela, no, la idea de tradició a mi m'ha agradat molt, perquè sí, o sigui, és, jo crec que la tradició... A lo millor ara ja no és perseguir-la, encara que s'hagi fet molt, però és essencial conèixer, perquè és el bagatge que tens, i a partir d'aquí reinterpretes.
Com a base per després saltar.
Absolutament.
Per enlairar-te com a creador. Doncs nosaltres seguim viatjant i creant en aquest imperi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies,
una abraçada i fins la propera.
Perdona, el Miró deia, que ho vaig dir, bueno, sempre ho dic, però que va necessitar tota una vida per tornar a pintar com un nen, que vol dir... desaprendre tot el que havia après, però si no hagués desaprès,
si no hagués après
no
podria desaprendre.
Entitat, esclar. Sí.
Clar, has de tenir doncs, aquests fonaments, no?
Sí,
no hem de construir la casa per la teulada. Aprofitant que et tenim avui de convidat a la cadira sorpresa, també volia que ens expliquessis, Josep, en quins àmbits ara, doncs, què estàs fent actualment?
Actualment... Bé, bueno, aviam, la setmana que ve jo marxo a Madrid perquè l'altra setmana inaugurem des de la Fundació Antoni Montpalau al Museu del Traje una exposició que serà canònica dels texans que es diu Gins de la Calle El Rit. Serà la primera exposició organitzada mai en tot l'estat espanyol sobre texans, la segona que es fa en l'estat espanyol, perquè l'any 90 se'n va fer un al museu, el desmantellat Museu Tèxtil i de l'Indumentària del carrer Montcada, que venia de Gènova i de Nims, diguem, però la primera serà organitzada des d'aquí, sortirà llibre i serà una exposició impressionant. I en paral·lel tenim oberta a Josep Font al Museu Valenciaga, tenim una d'un dels darrers modistes d'alta costura, però en aquest cas aquest sí que és molt ha seguit cànons, diguem, del Joan Antoni Fàbregas, perquè aquest sí que d'alguna manera segueix una tradició molt clara, diguem, fins i tot al marge del temps, al Museu de Badalona, Joan Antoni Fàbregas. I el 2 de desembre anem a desmuntar una que es diu Els peus vestits, que és de Sabates, que és un diàleg amb les obres d'art del Museu d'Art del Museu de Mallorca, diguem, de Palma, però a Inca, el Museu de la Indústria del Calçat i de la Indústria, i la Fundació Antoni Montpalau, una exposició de sabates que tenim allà, o sigui que tindrem quatre exposicions obertes en tot l'estat espanyol.
I superinteressants totes, eh?
Al final trobareu un puesto per exposar-ho aquí a Sabadell.
Això
és
el que volia...
Bueno, en principi sí que ja ha anat sortint a la premsa que
seria molt maco,
aquesta és la intenció, diguem, no? Perquè sempre dic la col·lecció, la fundació, és un actiu important que la ciutat ho podria aprofitar. Home. Nosaltres a fora tenim molts contactes i no parem de fer exposicions. Vull dir, aquest any portem, ja vam fer Santa Eulàlia per la Robert, sí, amb 80.000 visitants, vull dir que no parem. Però, diguem, és una llàstima que la ciutat on ha nascut
textil,
la col·lecció
la ciutat textil,
no ho gaudeixi. Ara jo dic,
clar, és un deute, sí. Tenim aquí un deute. No?
No, però com deia el Josep, ja ha sortit a la premsa, s'està treballant en aquest
que
tema.
Bé. Sí, molt bé. Home, és una cosa única al món, eh?
I tant.
S'ha de valorar, eh?
Sí. Una col·lecció de quants vestits i
17.000 i pico.
17.000.
Uns 30.000 dibuixos i objectes, mostaris, sabates, i de tot. Però és una col·lecció que, no, com jo dic, del meu funcionament, no va seguir cap cànon, en absolut. O sigui, va sortir de que jo vaig fer una col·lecció de teixit modernista al Museu Tèxtil de Terrassa durant 3 anys, i com que després ells ja no en volien més i deien, no, tu vas massa de pressa i no, quan vens vols que
no
treballem...
podem absorbir.
Sí, després vaig dir, bueno, vaig parlar amb l'Anna Maria Casanovas que tenia la llibreria Els Dies, que ella va dir, quan faci 60 anys vull tancar la llibreria i fer alguna cosa cultural amb tu, i vaig dir, mira, si vols podríem continuar aquesta col·lecció, que allà ja la tenen i no continua. I vam començar col·leccionant teixits modernistes i art déco, i després va ser la gent, en aquest cas el cànon seria el món, perquè és la gent que ens anava donant vestits, i a partir d'aquí jo anava a veure qui l'havia fet, si era un dissenyador, anava a veure el Toni Miró, i
anar
així es va anar creixent,
no?
creixent fins a ser aquesta col·lecció, i que estic molt content. Diguem, he fet moltes exposicions a museus, al Reina Sofia, al MNAC, a la Fundació Mafre, que han funcionat superbé, però en canvi després he presentat altres projectes que han quedat així morts, diguem, no? Els han copiat també, diguem. I en canvi, amb lo de la col·lecció, estic supercontent perquè és molt agraït.
És que és molt maco, perquè involucra... És la vivència de moltes famílies.
Sí, clar.
Per exemple, teniu el vestit de núvia de la meva mare.
Sí, tant. Sí,
què
sí.
dius?
Sí. Que el vam exposar a la Lambra de Granada.
Ara. Caram. Sí.
I esclar, totes les famílies diuen, no, mira, és el vestit que portava la meva mare el dia que tal i el dia que... I això és una cosa fantàstica, no?
No, clar, després jo sempre dic...
Perquè hi ha no només el valor, no?, que té aquella peça material, sinó també tot el valor sentimental, no?, al darrere.
Sí, per mi són valors.
I aquesta sessió,
jo,
no?
Jo material, a vegades et diuen, quin és el vestit més car? Nosaltres no... A partir del moment que entra a la col·lecció, no és un valor material, que és un valor estètic i històric, però estètic. Perquè jo sempre dic... que amb la història de la pintura, diguem, i de l'escultura, però sobretot de la pintura, tot el que no va... Els que no surten despullats van vestits, i els que van vestits de moda. Després dius aquesta relació d'amor-odi entre l'art i la moda, vull dir que des de la moda també deixa'ls anar, perquè per ells és el més important del món. No, la moda no és el més important del món, és un art amb servituds, com l'arquitectura, com el disseny industrial, però a la història de l'art, o sigui, hi ha quilòmetres i quilòmetres quadrats de teixits, diguem, de vestits, de moda, no? I després jo el que faig és ajuntar els dos mons i els hi dono la mateixa valoració, no volent ser canònic, diguem, no? Sinó com a quan tu et mires un objecte i el saps veure i el saps apreciar, diguem, no? No crear una escala de valors, diguem, en cap moment, això de què és més important, la pintura o un vestit, depèn dels moments, això, a més, sí. Vull dir, i dels grups socials, diguem, no?
Totalment. Molt interessant, en aquest sentit. Se'ns acaba el temps, avui no tindrem prescripcions culturals, però sí que tinc moltes preguntes, perquè, clar, hem de dir que d'aquí 15 dies no ens retrobarem a l'Imperi, perquè, a més, hem de posar en valor que farem una festassa, no?, la setmana, que ja no és una setmana, ja s'allarga, del llibre. Expliqueu-nos.
Montse, explica.
Vinga, Montse.
Doncs estem a tope amb la setmana i tota l'estona...
Dóna'ns dades, quan comença, quan acaba, què és el que ens proposeu.
Del 18 al 28, cada dia, caps de setmana inclòs, Casal Pere IV, amb la 69, i l'estructura és molt clara. Primera hora, grans noms de la literatura com la Carlota Gurb, la Cari Santos i molts altres. Segona hora, taula d'autors segons el gènere, amb presentacions express d'un quart d'hora aproximadament, que sigui a més, el Ramiro serà un dels protagonistes també amb Senyores Pájaros.
Tot i que jo no he escrit cap llibre, eh?
Però aquí
i
estarà.
I després farem... Els dibuixos i prou.
L'has dibuixat.
Que per cert el presentem el dimecres,
ah, sí?
El dijous.
El dimecres.
El dimecres al gremi,
el gremi,
de,
ah, sí,
el gremi,
sí,
de fabricants, el llibre aquest, que a banda també vindrà la setmana. I després l'última hora, o sigui, a les 6 una cosa, a les 7 una cosa, i a les 8 un gran espectacle. Dic gran per la qualitat que té, no, Jordina? Mm-hmm. Oberta a tothom, no sé si vols dir alguna cosa.
Es pot fer una mica d'espoiler, Jordina?
Està tot espoiler, no espoiler,
sí, sí,
si
ja està tot
programa,
publicat, no?
Ja està, exacte, sí. Vam fer la presentació, tu, Montse, Montse.
No, van venir molts autors i res, tenim, i hem de treure pit el cicle de literatura enfocat a l'autor local més important de Catalunya. I això ho hem de dir i ens ho hem de creure, perquè és així. No hi ha cap altre cicle a tota Catalunya que recuperi, que rescati, que investigui, que detecti els autors locals i els posi a primera línia. I no estem parlant, estem parlant de molta gent i de gent molt interessant, eh? Tant editorials autoeditades com a editorials de primera línia, i que estan allà amb editorials de prestigi i amb un... i amb uns talents impressionants i que no sabíem que eren de casa, no?
De fet, a veure, és la segona edició i és com si s'hagués fet sempre. Tenim la sensació...
Sí, això vol dir que ja,
sí,
no?
Sí, sí, doncs, que ja s'ha consolidat d'una manera que crec que és...
Que ja és referent, que ja ens situem,
i és, situem, és imprescindible.
Total.
Els autors hi compten, els autors esperen aquell moment per poder explicar el seu llibre, i ja ens va passar l'edició passada... que amb aquestes exposicions express i aquestes taules en què uns autors es coneixen els sí. altres, es posa en valor una diversitat creativa brutal de la ciutat, que quan els tens allà i van, cadascú explica la seva obra, surts amb unes ganes de comprar tots els llibres perquè cadascú aporta una cosa diferent i, a més, no sabies que existia. I aquesta és una de les coses que ens posen en valor els mateixos autors. És a dir, ostres, no sabia que aquest, l'altre, el de més enllà, havien escrit un llibre que interessant, ara l'he sentit, per tant el llegiré, podem fer una col·laboració, és un moment també
de teixir, no?
de
fer xarxa, no? De, que això és molt interessant.
I de descobrir aquest valor creatiu d'entorn dels llibres. Parlàvem de teatre, de música, sabem que Sabadell té molts potencials, però aquest ha estat obrir la porta, aquesta petita finestreta, l'hem hagut de fer molt més grossa.
Però és que és per això, perquè no és que hàgim creat una... A vegades, des de les administracions, es busca crear o detectar necessitats que la gent no té. Per exemple, es va fer una mega festa l'any 2000 pel canvi de mil·lenni a la plaça Sant Roc, que érem 25, i es volia crear la necessitat d'un cap d'any del canvi de mil·lenni que la gent no tenia. Però això... no és detectar una necessitat, sinó donar resposta a una necessitat que ja hi era. I després hem passat de 6 dies a 10 sense ni aclucar els ulls, i la cosa va creixent.
Que va creixent, no? Perquè... Em sembla que la propera edició serà un parell de setmanes, sí. No? 15 dies.
Bueno, ja estem en això. Clar. I també hi ha una taula de periodisme molt important, que l'any passat el va protagonitzar el Plàcid García Planas, aquest any la Laura Rossell. Potser un any et tocarà, no? Amb els anys que has estat al país, també d'aquest periodisme crític i tal. Clar, és que... És veritat, és...
Home, jo he fet gairebé 30 llibres.
30 llibres,
i no
estàs aquí.
El que no són novel·les. No, sempre he volgut escriure una novel·la, però no les
hem parlat, estem parlant de llibres,
doncs
perquè...
Sí, de tots els gèneres,
Sí, perquè el que estem parlant és d'accés al coneixement. Clar. Llavors, ens interessa que un ha fet un tractat de física, l'altre un altre aspecte, l'altre una novel·la creativa, però també els posem en diàleg.
Us contarem amb tu a casa, Martina, si no et fa res a la propera edició, perquè...
I quan serà això?
Ja t'està fent aquí l'atracament.
Sempre és el novembre de...
Del 24,
o sigui, 24. Jo t'enviarem una fitxa d'autor i això tota
ja
la gent que ens escolti.
I també, exacte, jo penso que també és molt interessant aquesta feina que fem a partir de la Sincronitzats, que és sincronitzar els agents artístics i el públic també a través d'aquesta app. Aquí publicarem doncs les fitxes de cadascun dels autors de llibres que està fent la Montse. Quants en tenim ara?
Anem a prop de 200.
A prop de 200, és a dir, que cada persona que ha escrit un llibre tingui la seva fitxa i tu els puguis consultar, puguis dir, escolta'm, crec que qui ha escrit sobre no sé què, qui ha fet novel·la, i et surt la llista d'autors,
tenir
tu
tot
pots
documentat,
clicar cadascun,
no?
I pots saber què han escrit, pots entrar a aquesta fitxa, cadascú és una feina ingent, però que
estem
servirà
contents.
Molt per tothom.
I tant, que ens situarà, i tant, en el mapa. I també volia doncs incidir en per què es fa sempre doncs el mes de novembre. Jo crec que també és una època interessant, perquè així també podem doncs incloure la carta dels Reis, no?
Ara,
sí, sí.
estat ja, pensat per ella, això.
La tio, sí, explica sí. Jordina.
Una cosa és Sant Jordi, que Sant Jordi tots pensem en els llibres, ens saturem de llibres, comprem llibres, i sembla que fins al Sant Jordi de l'any següent el llibre no torna a aparèixer a la nostra vida. No, no, des d'aquest punt de vista, ara, en aquests moments, al novembre, que no hi ha tanta activitat entorn de la literatura, fer aquesta setmana fa que entre tots anem a aquest aparador de llibres que ens expliquen i ens convida a comprar llibres per després per regalar per les festes, per Nadal.
Exacte, que després, si no, no tenim idees i volem doncs, apostar per la cultura doncs, a la carta d'aquest Nadal. Ramiro, i explica'ns
doncs, si no
això,
no,
la
proposta... Està molt activa Sabadell, perquè jo tinc molts amics d'altres ciutats de per aquí, em diuen, sí. Però què passa Sabadell? Que esteu sonats o què?
Estem sonats, no parem.
No pareu, i m'ho diuen, això.
Home, som perquè capital ha molt, de la molta... cultura el 2024,
no, no,
no hem de parar.
S'estan fent moltes coses últimament, sí, sí. Moltes.
De fet, explica'ns la teva proposta.
Els Senyores Pájaros.
Ah, el Senyores Pájaros és un llibre molt maco. És un llibre que em va encarregar un editor que és amic meu, que es diu Ramon Girbau, que té una editorial que es diu Días Contados. I em va proposar... Tinc un llibre sobre ocells, com que sap que a mi m'agraden molt els ocells i són molt importants a la meva obra. Va dir, no voldries pas fer la part gràfica, o sigui, els dibuixos i tot. Dic, home, sí. I quan el vaig llegir em va encantar, perquè és un autor d'aquests castellans, de la tradició pura castellana, una mica que sembla com sí. Que si vingués del Sant Joan de la Creu. Quasi ve un místic, amb un castellà pur, molt maco. I és un llibre preciosíssim. Molt.
I que aniràs ben acompanyat preciós, també
de... llegit, de la... I va agradar, no?
Molt.
Sí.
I aniràs també doncs, acompanyat de l'Esteban Martínez de Papers de Versàlia,
sí,
no? Que recitarà també... Doncs, a...
La Montse ho presentarà, que hi confio molt en ella, perquè així no ens quedem mai callats.
Mai.
I a l'Esteve, com que escriu en castellà i llegeix molt bé i tot, li hem demanat si ens llegirà alguns poemes en castellà d'ell. Bueno, en castellà, que és com està escrit.
I doncs això serà doncs, aquesta proposta dimecres dia 15 a les 7 de la tarda al Gremi de Fabricants, ja sabeu, al carrer Sant Quirze.
Li volem agrair al Gremi tot el que ens ajuda.
Sí,
per...
a més que el Gremi és, el gran, és com un desconegut aquí a Sabadell, perquè ha estat molt temps com una mica tancat de portes en dintre i l'altre dia vaig tenir la gran sort de conèixer-la amb la Montse. Em vaig quedar parat. És preciós, és una cosa, una gran institució.
I tant, i també està fent doncs, aquest exercici d'obrir portes, de dinamitzar.
És com
també.
El petit principi, jo crec que està fent una mica la feina de quan és entre el principal i una mica, saps, entre les
entre
dues grans sales.
Entre el saló principal, exacte,
sí,
el teatre.
Sí, una sala noble que tenim i que dona molta categoria a qualsevol
molt
presentació
maca.
Que fem dintre del programa d'Oliver i Companyia.
Doncs moltíssimes gràcies als quatre per les reflexions, les opinions, per nodrir de cultura l'antena de Ràdio Sabadell i també per les propostes futures. Per això, omplir les agendes d'iniciatives així molt interessants. Que vagi molt bé.